c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. C'est si bon quand on se perd sans ces espèces de repères.
I ara tenim així nosaltres a Santi Cortells, perquè avui ens porta un convidat. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia. Un convidat excepcional per les seues aficions literàries, perquè a banda d'escriptor, perquè fa poc va presentar un llibre molt interessant, Sexe, llibres i l'Offer, tercera edició, doncs és també col·leccionista com jo i es diu Enric Nomtedeu. Ell concretament col·lecciona versions del Petit Príncep o el Príncep Xiquet, perquè que ara ens explicarà ell, n'hi ha moltes versions en moltíssims idiomes. I la veritat que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè com bé sabeu jo també col·leccione altres llibres, jo col·leccione la Bíblia en molts idiomes, ja vam fer una exposició fa anys així a la ciutat, i també col·leccione diccionaris. Com sabeu, sóc un apassionat dels idiomes i de la diversitat lingüística, però com que és evident que conec a Enric Nomtedeu des de fa molts anys, conec també la seva col·lecció, i com que en aquest espai sempre parlem de curiositats i de coses interessants, jo crec que aquesta n'era una, i així el tenim, Enric Nomtedeu.
Bon dia.
Molt bon dia.
I jo este matí, quan anava a presentar Enric Nomtedeu, el presentaria com el senyor col·leccionista.
Estaria molt bé, sí. En eixa condició vinc avui, sí.
Pues, i sa col·lecció, per què del Petit Príncep?
Doncs perquè és un llibre que vaig llegir en castellà a l'escola. Jo soc un senyor major i no he estudiat mai en valencià. El vaig llegir en castellà en l'escola i després en francès. I ja una miqueta més major, clar, vaig tindre una parella alemana, vaig començar a estudiar alemany i me'l va regalar en alemany, i de pronte vaig veure que el tenia en tres idiomes i vaig dir, doncs mira, quan viatge per ahir, el país on vagi, me'l compraré en eixa llengua. I vaig començar fent així poc a poc. Després algú me'n va regalar un d'un altre país on jo no havia visitat i vaig dir, bueno, doncs sobre la veda, si voleu regalar-me, també se poden regalar. I poc a poc me vaig anar aficionant a comprar-ne més i més, comprar-ne sempre que viatjava fora, i després, gràcies a les xarxes, vaig conèixer el principal col·leccionista del món, que és un senyor suís, al que li he comprat algunes llengües a les que tenia difícil accés, i al final he anat fent una col·leccioneta, pues això, gran. També vam fer en castellà en el seu moment una exposició, i en Vilafranca també vaig cedir la col·lecció una setmana per a la Setmana Cultural que feien allí al poble, i això, hem anat fent una col·leccioneta que comença a tindre ja una dimensió important. Són 185 o 186 llengües diferents que tinc ja.
O sigui, que el Petit Príncep, el que diem el Principito, que, perquè clar, Enric, et tuteja, eh?
Clar.
Tu vas estudiar en castellà, jo també. Estudiàvem castellà i francès. Estudiàvem en castellà i en francès.
Així és.
I es diem el Principito.
El Principito.
I era un dels primers llibres que ens feien llegir. 186 idiomes del Principito?
No, n'hi té més, n'hi té molts més. 186 són els que tinc jo a casa, i ara ja comencem a tindre un problema d'espai, i per tant estem negociant amb la meva parella a veure com reorganitzem les biblioteques per a veure on posem tot això. Sí, 186 i coses, pues, bàsicament, doncs, 81 idiomes d'Europa, m'ho he apuntat, 38 d'Àsia, 18 d'Àfrica, 20 d'Amèrica, d'Oceania només dos, després el que són llengües clàssiques, llatí i tot això, doncs, 8 o 9, i un altre apartat que jo li dic singularitats còsmiques, són 16, perquè allí tinc coses una miqueta especials, doncs, com el Klingon o com la transició fonètica de l'anglès, o com l'idioma ocult, que són només els punts i les comes i tota la resta en blanc, coses o morse, o en fi, no sé, o texte predictiu del mòbil. Sí, hi ha gent molt més rara que jo encara. Jo només els compre, però hi ha algú que darrere s'ho ha pensat, ho ha fet, s'ha gastat els diners en editar-ho per a que un friqui com jo se'l pugui comprar i que li faci gràcia mirar-lo de quan en quan.
Clar, i jo em pregunto, en aquestes particularitats com per exemple les comes i els punts, hi ha venda? És a dir, es ven?
algú ha decidit fer-ho, suposa que no molts, jo no sé, no, no sé quin. De fet, ara ho estàvem comentant en Santi, en una ocasió, quan estava jo encara a l'Ajuntament, me vaig reunir per una altra qüestió en els radioaficionats, i els vaig dir, jo tinc el Petit Príncep en morse, i va dir, no és possible, morse no és un idioma per escriure, no, no, i menys llibres, no té cap sentit. Me va tocar anar a casa i portar-los el llibre perquè no ho havien vist mai, per tant, si ells que gasten ese llenguatge no sabien de l'existència, m'imagino que tampoc hi haurà molts exemplars per ahí pel món. Algú ha decidit fer-ho. Li deia a Santi que el moment en què hi ha un punt d'inflexió en el que comença a créixer la col·lecció i és quan descobrís llegint un diari un dia que hi ha un col·leccionista i editor que és el màxim col·leccionista del món, perquè ara tinc relació amb ell i hem parlat, que viu a Suïssa i que, més enllà de que tingui, jo crec que són 400 i pico idiomes i llengües diferents, a més ell col·lecciona també edicions, doncs en castellà potser té 60 exemplars diferents, etcètera, etcètera, jo ahí no puc entrar ja perquè se me'n va l'espai i el pressupost. Havia fet una cosa que me va semblar molt interessant, que era, s'havia donat compte que els països africans, que havien sigut colònies de països europeus, en aquest moment en el que s'estava alfabetitzant a la població, com els seus idiomes originaris no tenien expressió escrita, els estaven alfabetitzant els crios en l'idioma de la metròpoli, en anglès o en francès, en funció de qui hagués sigut la potència. I este senyor el que va fer és, pagant-se de la seva butxaca, buscar algú que fos capaç de traduir el llibre als idiomes locals de Tongo, de diferents països, fer una edició, carregar uns containers, anar a Àfrica, i regalar-ho per a dir si teniu que ensenyar als crios a llegir, que aprenguin a llegir en la seva pròpia llengua. No? I això va parecer fascinant i vaig preguntar, però te'n queden d'estos? Sí, encara en tinc algun, i vaig començar a comprar-li exemplars d'estos que havia fet. Per tant, quina venta té això? No cap, això, en este cas concret ho havia fet per a, com a una funció cultural,
pedagògica.
Pedagògica, no? De dir pues, que els crios aprenguin a llegir en la seva pròpia llengua, no necessàriament en la de metròpoli, això ja vindrà si té que vindre. I algun col·leccionista com jo segur que ho haurà descobert també, n'hi han comprat, no? Però segur que hi haurà tirades que seran mínimes. Seran molt... Ara, els últims que han eixit, per exemple, va eixir en Xurro fa molt poquet, en el Parlar del Palància i tot això, i ahir mateix, per la nit, vaig comprar una versió que ha fet de la Sana Edicions del Petit Príncep, que li han dit el Principet, també, en base a la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però en els modismes més valencians i no sé quantos, no? Pues hi ha algunes versions que són gracioses.
Fijat, quina forma de ser tenim, diem, bueno, però sempre pensem tots allò de fer coses que puga reportar un benefici econòmic, però ojo, i el benefici social que se fa quan se fan aquest tipus de coses?
I cultural, sí.
Però és que, a més, dir-li a un llibre com el Principito, que jo li diré sempre el Principito,
claro,
per allò de que...
És com l'has conegut.
Sí, perquè és com l'has conegut. Pues a mi em va passar
com,
també. Sí.
Com coneixien estos xiquets, per exemple, que diem els africans i demés, que pues ara sí li podran dir, com li diuen, per exemple, jo al terme dic anar al tros, pues ells podran dir-li d'aquesta manera, perquè encara no hem parlat de lo que és el llibre en si. Però té un missatge.
Sí, ho comentàvem també, no? És un llibre que té una lectura per dècada, per dir-ho d'alguna manera. El pots llegir quan tens 15 anys i és una historieta, és un conte. Pots llegir quan tens 25 i trobes que hi ha més profunditat en algunes de les idees. Des del meu punt de vista, a partir dels 35, doncs ja te tranquil·lices un poc i tampoc n'hi ha per a tant. Vull dir, està bé, però tampoc és com alguna gent diu, un tractat de filosofia, home, no fotem, està bé. I té profunditat en algunes coses i està bé. I en qualsevol cas és un llibre que sempre que el tornes a llegir trobes alguna coseta
sí, però,
nova.
Tenim que dir, quan és este llibre? Quan se publica? En quin any se publica?
En el, pues,
1943, a Nova York, i el 1945 a França. Ahir n'hi ha una cosa que els col·leccionistes, no sé si nom de Déu em podrà fer un comentari, sempre hi ha com una espècie de disquisició per les il·lustracions que fa el mateix autor, que unes són les de Nova York i les de França sembla que són calcades, però amb alguna variació. I n'hi ha edicions que la majoria que utilitzen les de França, però alguna utilitza les de Nova York. És una cosa curiosa del llibre.
Sí, és veritat, jo n'hi tinc de les dues, clar, en funció de qui siga l'editor, i encara hi ha una tercera qüestió, que és I a mi això com a col·leccionista ja no m'agrada tant, perquè tenim clar que els dibuixos són del propi autor, però en algunes edicions, en Guaraní, per exemple, són índios, els personatges.
Uh-huh. Els han adaptat.
Els han redibuixat, redefinit i els han convertit en... que té la seva lògica
això
també.
És una cosa
en imatges que li arriben més a prop al crio que el té que llegir. No?
És una cosa fascinant, perquè estàvem parlant... Un dia parlarem de la meva col·lecció, avui hem vingut a parlar de la de Nom de Déu, però jo recordo una disquisició, un dilema molt important quan estaven traduint els traductors la Bíblia a l'esquimal. I era, clar, els esquimals, en la seva cosmovisió, no han vist un corder en sa vida. No? És a dir, aleshores, sacrificar un corder com a un animal innocent és una cosa que no entenien. Però sí que entenen una foca. Aleshores, clar, el problema que tenien els traductors és diem la foca de Déu, perquè és el que ells han sacrificat alguna vegada i on entenen el que és un sacrifici més o menys. I al final va guanyar que sí, perquè
clar.
Tot això és apassionant, no? Com traduïsses, com adaptes. M'ha agradat molt la història que ha contat Enric Nom de Déu, d'aquesta adaptació a una tribu africana, crec que era, per a que la gent poguera llegir i escriure en la seva llengua. En la nostra llengua està la versió del petit príncep, el príncep xiquet, perquè passa igual que la Bíblia, que a banda de del català, doncs n'hi ha les adaptacions formals, no, vull dir, normatives, a les diferents variants, la Bíblia mallorquina, la Bíblia valenciana, completament formal, però en els modismes, en les formes pròpies. I això també s'ha fet en el príncep xiquet o el petit príncep. Aleshores, des del punt de vista del col·leccionisme, de la cultura, del que és una adaptació cultural, lingüística, és apassionant tindre una col·lecció com esta.
Sí, sí, és veritat que jo, per exemple, el tinc en català, tinc una versió de català de l'Alguer, ne tinc un parell de versions diferents en valencià, fins i tot una en les normes del Puig, que la tinc en les singularitats còsmiques, diguem, perquè això és una creació artificial, no és d'això. Però sí, quan agafes la de l'Alguer i agafes la editada a Barcelona, fins que no arribes a la pàgina 4 no trobes diferències tampoc, no? Però trobes aquestes diferències que com a col·leccionista fa, o com a algú que li agraden les llengües fa gràcia. Això que estaves dient ara de l'Inuit o de la Bíblia en el idioma dels esquimals, clar, passaria el mateix quan ho traduïssis a determinats idiomes el petit príncep, si te'n vas també als esquimals, quan ell diu dibuixa'm un corder i el dibuixa dins d'una boa i tal, no han vist mai una boa ni un corder, segurament haurien de posar un musclo en la panxa d'una morsa o jo què sé, saps? Alguna cosa que fora identificable també per a aquesta gent. I en aquest sentit entenc l'adaptació dels dibuixos també, tot i que d'entrada te sorprèn perquè no és habitual un llibre on excepte els còmics, no? Però no és habitual un llibre on les il·lustracions siguin del propi autor i te fa gràcia que siguin sempre les mateixes i que se vagin repetint al llarg dels anys. Però quan veus aquestes altres en tot el plomall del petit príncep, és un príncep guaraní que té les plomes i tot això, dius, ostres, i la serp no és una boa, sinó una serp d'estes que reconeixes tu de la iconografia dels països amerindis i tot això, doncs és curiós.
Sí que és un llibre que, més enllà del valor literari que li vull donar a cadascú, és un llibre que està en la nostra cultura, no? Per exemple, quan parla en la rabosa, quan parla en la guineu, vull dir, és que Ramon Llull en el seu llibre de les bèsties també parla en una guineu i també parlen els animalets. Vull dir, trobes aquests paral·lelismes literaris que, com dic, més enllà del valor literari que li vulguem donar, doncs sí que t'arriben, no? I també curiositats de la biografia, que estava mirant jo este matí, doncs, per exemple, ell, Antoine de Saint-Exupéry, que és l'autor del llibre, té una vida apassionant. En un moment donat, s'estavella el seu avió en el Marroc i es posa a viure en uns monjos de la Trapa, que si ho coneixeu és un orde catòlic absolutament contemplatiu i que s'aïlla del món per complet, no? I aleshores pot ser una miqueta, en aquest sentit entens frases que trobes al petit príncep com el que fa bonic el desert és que amaga un pou en alguna banda, saps? O aquella que jo l'emmarcaria, no? Que allò essencial és invisible als ulls, que li diu la guineu quan està parlant en ell, no? Què és allò essencial i què és invisible als ulls? Pues, doncs no sé, l'amor, el carinyo, aquests valors, no? que evidentment són invisibles als ulls, però són essencials perquè sense això no podríem viure, no? I sobretot també des del punt de vista literari, aquest llenguatge senzill i ser llenguatge doncs, una miqueta infantil, perquè crec que està fet així, per a que un xiquet ho pugui entendre, i per això trobo que probablement també es facilita més la traducció i l'adaptació a molts idiomes, no? Perquè quan tradueixes la Bíblia és un exercici literari fort, dur, dens, no? I té contingut teològic i discussions, no? Però en este cas, doncs, és relativament, perquè les traduccions sempre són complexes, fàcil perquè és un llenguatge que qualsevol, és un llenguatge senzill que qualsevol xiquet podria entendre.
Sí, jo crec que això que deies és molt interessant, no? Perquè de fet en algun dels passatges, el príncipe, bueno, en algun dels passatges no, la base, el principet se li apareix a un aviador que s'ha estavellat en el desert, no? Vull dir que al final és un viatge interior d'ell també, i això que deies de la vida contemplativa i no sé, és una miqueta, suposo, el que ell transmet. De fet, estan així, això que deies d'un llenguatge senzill i tal, que en el prefaci del llibre, quan ja ho explica ell, no? Diu que este llibre està escrit per a fulano quan era xiquet. No? Estic pensant en el meu amic Manolo, però en el Manolo quan era un crio, que és així com entendrà el llibre. No havia dit una cosa de lo dels dibuixos, tinc una edició en japonès en dibuixos inèdits de l'autor, que és l'única que els ha publicat, que els van trobar no fa molt i els han afegit al llibre. Però sí, és una part de la seva vida també, al final ell era un aviador. Tinc pendent un llibre que me van regalar fa poc, que de la història de l'aviació i d'ell, barrejat, i que tinc que veure exactament, no he tingut temps de fullejar-lo encara. Ja.
A més, en la seva infantesa, que viu en un castell, tot el context de la Segona Guerra Mundial, aviador, vull dir, és un moment del que anomenem el tànatos, no? Que la mort està sobrevolant Europa, i ell fa un llibre que també el podem interpretar en aquest sentit, no? En un moment ara que algunes ideologies, per desgràcia, s'estan del tànatos, s'estan reviscolant, no? Trobar aquest llenguatge senzill que ens diu alguna cosa dels valors, no? Jo crec.
Clar, jo pensava en l'any en què es va estar publicat quin missatge se volia llançar i si en este moment si en aquest moment estàvem preparats per aquell llançar aquest missatge i entendre'l, o realment ara estem més preparats, o estem menys que entonces. És que no sabem cap a on anem o cap a on hem anat.
Va tindre moltes edicions de seguida, vull dir que va funcionar molt bé des del primer moment el llibre, però és veritat que ha sobreviscut 50-60 anys ja.
És enrocat o què?
I se segueix editant, i pareix ser que efectivament, que en ideologies que no se n'havien anat mai del tot o que tornen. No? En el llibre el que hi ha són algunes historietes que cada un pot fer l'exercici mental que vulgui d'identificar-lo en aquest lloc que li vinga més de gust, no? Però el senyor i el planeta aquell tan menudet que els dies duren no res i que estàs encenent i apagant permanentment el d'això, i això te pot evocar el que tu creguis que t'ha d'evocar. Vull dir, jo crec que el que fa llibre en les seves històries, més que contar-te fer una narració d'una història o portar-te, és obrir portes. I tu, per això deia, no? De més menudet fas una lectura més simple, després ne pots fer una miqueta més complexa, després de pronto dius, ostres, això no ho havia pensat mai així, a lo millor vol... I jo crec que aquest és el valor del llibre des del punt de vista literari, ideològic, no sé com dir-ho, no? Que diu, què aporta aquest llibre? Doncs aporta que obri portes i que un llibre te faci, tingui diferents lectures en funció del teu moment personal, i tot això doncs ja és una cosa que per algú que escriu no és fàcil d'aconseguir, no? I més en aquest format tan simple d'història teòricament pensada per a xiquets, que comencen una cosa per a mi tan potent com que ve a dir-te alerta en el que estàs veient, que a lo millor és mentira, és que com és invisible als ulls, tu estàs veient un barret, però en realitat és una boa que s'ha menjat un elefant.
Sí, però després està aquell que diu i que sí, l'has llegit i és bien, i sí. Com? I entonces és quan ja el professor diu, expliqueu-hi quin moment t'ha impactat o quin, i tu tens que fer-lo, i el que tens ganes d'anar a jugar al carrer, que això m'ha ocorrit, i més en l'edat en la que, clar, i és un llibre que, com dius, bé, tampoc és tan però quan llegis la primera volta hi havia molts xiquets que diuen, bueno, el tenia que llegir perquè el tenia que llegir i ja ho, eh?
Claro. Però això passa en tots els llibres, eh? Vull dir, jo, ja me perdonaran, estic casat amb una mestra i per tant me'n guardaré prou de criticar-ho per no dormir a l'estoleta, però alguns dels llibres que més he odiat en la vida són els que me van fer llegir a l'escola. I no estic segur de que sempre ho hagin encertat. No parlo d'este en concret, no? Però no estic segur de que la meva filla, que va fer esta setmana 14 anys, sigui el millor moment en la seva construcció per a llegir Tirant lo Blanc. No estic segur de que sigui. Potser té que llegir Mecanoscrit del Segon Origen, una cosa que siga, saps? Vull dir, que s'acosti més al que està vivint ella.
Tenia en el cap i se Tirant lo Blanc, la meva en té 15. I és allò d'això. A mi se me va travessar aquella de Fragmentos d'interior i que no podia. I era perquè m'havien obligat a llegir-lo.
És que depèn de l'edat, estàs preparat per a llegir unes coses o unes altres, és el que diu Enric Nomdedeu. Evidentment, si et posen el Tirant lo Blanc en versió original als 14 anys, no l'entendràs, excepte que sigues un superdotat o una cosa així. I també la teua maduració personal fa que entengues no només les paraules, sinó els conceptes que hi ha darrere d'un llibre d'una manera diferent en cada moment, no? Tinc, per exemple, el personatge de la Rosa, doncs el personatge de la Rosa, en el moment que el llitges, en 14 anys, entenc que veuràs que és simplement una rosa, no? Però si més tard fas una exègesi més profunda, doncs veus que és l'únic personatge femení que n'hi ha, que té una relació d'amor i odi en Issa Rosa, diu frases també com és el temps que has perdut per a la teua Rosa, que fa la teua Rosa tan important, no? I és una frase superprofunda, no? Perquè evidentment aquesta relació que té ella la feminitat de vegades no és tan bona com hauria de ser, però al mateix temps la valora, al mateix temps és el que més valor té.
De fet, no ho és, hi ha algun assaig sobre, precisament sobre aquest capítol que parla d'una dona en concret en la que no va ser especialment amable, eh? Ja que dic que, en fi, des de com entenem avui les relacions entre persones i tal, doncs seria candidat a ser que candidat de Vox, no? Però d'alguna manera, tal com va tractar aquesta dona en concret, i hi ha aquesta trampa, no? És a dir, te tracten, però és més condescendència que una altra cosa quan coneixes la vida real, no? Si llegis el llibre no tens capacitat d'arribar a tanta profunditat perquè és molt complicat. Però és el que dèiem, a mi tot depèn de l'edat i el moment. A mi se me va travessar Rinconet i Cortadillo i després l'he llegit de major i em sembla divertidíssim i em sembla molt bé. A mi m'han fet llegir Amb Madrid de Gaula. Saps? Vull dir, en sèrio, xicos, que tinc 16 anys o 15 anys i no m'entenc, no m'estic enterant de res absolutament, i això no ajuda a estimar la literatura. Jo l'altre dia descobrir a la meva filla que no sabia si era ella perquè havia deixat el mòbil i estava llegint un llibre que s'havia comprat ella en els seus diners perquè li pareixia que podia ser interessant i estava disfrutant. Clar, i vaig dir, sí. Ja fotut encara.
Sí, però la lectura fa addictes, és dir, sí. Hi ha un temps en el que la gent jove li agrada molt i se compren llibres, i jo veig molta lectura en la gent molt joveneta. Ojo, la meva en té 15 i estic veient i que se'ls canvien i tot, eh?
Sí, sí.
Però què pot arribar a una persona a ser addicta de col·leccionar, per exemple? Vos heu fet uns addictes?
Sí, però no ho sé, Enric Nomdedeu té la seva història que m'estava contant abans, jo també tinc la meva, i jo recorde quan vaig començar a col·leccionar bíblies, li ho estava contant a Enric, va ser perquè estava a Beliflors, que sabeu que és Premi Socarrat major ací a Vila-real, fent la seva adaptació de la Bíblia catalana interconfessional a la Bíblia valenciana. I recorde ahir alguns dels traductors tindre tot ple de papers escampats i en disquisicions teològiques. La verge, posarem la jove, la noia en el català, posarem jove, perquè clar, xiqueta tampoc, no? Doncs, i totes aquestes discussions, i a més discutien entre ells de veritat, perquè uns tenien una postura, els altres l'altra. Home, però no, ja no ho anem a deixar, perquè estem fent l'adaptació a les formes valencianes i no ho sé, i això em va captivar, i aleshores vaig començar a veure, ja, per ací n'hi ha una Bíblia en llatí, després la que vaig comprar, la que estava en grec, per tindre l'original del Nou Testament. Un bon dia vaig anar a Alemanya i em compré la que estava en alemany, i ben bé no saps com, en un moment donat tens 20 idiomes diferents, però tu tampoc ho has buscat, és perquè, no ho sé, per interès, també pel que li deia Enric, perquè, per exemple, jo quan vaig començar a aprendre alemany m'anava molt bé llegir la Bíblia perquè era un text que em coneixia molt bé ja, i aleshores per aprendre l'idioma, en un text que ja sabia de què anava, doncs em facilitava molt pel tema de vocabulari, perquè jo sóc addicte també als diccionaris i estava constantment cada parauleta buscant el seu significat profund, i clar, això feia que en un matí no m'acabava ni un paràgraf. però amb la Bíblia era més fàcil perquè era un text que ja coneixia profundament i que per tant em facilitava practicar la lectura escrita i l'idioma en si.
Clar, clar, a mi és veritat que jo arribé de, des d'una posició menys profunda filològica o lingüística, diguem, simplement això, el tinc, m'adone que el tinc en francès i en castellà, i quan me poso a estudiar alemany me la regalen en alemany, i dic, ostres, pues, quan vagi per ahí me'ls compraré. De fet, en català, que el tindria a la porta de casa, la llibreria de qualsevol llibreria de Vila-real, vagi el trobes, o de Castelló, vaig decidir que no el tindria fins que no anaré a Andorra, que me pareixia que, bueno, com és un altre país i té la llengua, pues, i vaig tardar en tindre. El vaig tindre abans en altres idiomes que en la meva llengua, perquè fins que no vaig anar a Andorra. I és el que deies, el meu anglès, que és molt precari, el Petit Príncep el puc llegir en anglès, perquè el conec, o el puc llegir en portuguès, que segurament me, tal, però coneixer el text, tal, en francès sí, perquè el francès sí que el parlo, i he viscut anys en París i no tinc ese problema, i alguns altres idiomes, no? I quan el coneixes, pues, jo què sé, per a llegir-lo en sefardí, que és un castellà antic una miqueta trabucat.
I a mi també em ve al cap, en Pable estarà?
Sí, el tinc.
Que bona.
Digues noms, els tenim molts. Sí, està en Bable i està, ja de tot, i estem en Puntungún, que em va costar moltíssim de trobar, que és la llengua dels maputxes en Xile, i quan vaig estar en Xile no existia, però després vaig trobar el traductor i vaig aconseguir comprar-lo, o en amazic, que dèiem ara, la llengua bereber, que tampoc el vaig poder comprar en Marroc, tampoc el vaig ser capaç de trobar, i me negaven que existia, quan jo tenia fins i tot la fotografia del llibre, i vaig trobar qui l'havia traduït, vaig descobrir que havia sigut professor en la Sorbona 4 de París, o la 6, no sé, tal, al final el vaig localitzar, estava en l'Atlas, va dir, ara no, però quan torne a Marrakeix i tal, te'l busco i te l'envie, i n'he trobat alguns que han sigut una miqueta complicats. I després això, hi ha el senyor este suís, que té una col·lecció extraordinària, i que n'he té alguns repetits, molts de repetits i per a vendre, i ni en compre de quan en quan, algun quan tinc un raconet de diners i no tinc res millor que fer, doncs vas i el compres, no? Però te divertissis això, perquè hi ha llengües que...
Quan se'n parlen de inversió econòmica, des de luego, que negociant això, que no m'ho puc evitar, quan parlem d'inversió econòmica, quan pot arribar, quin ha sigut l'exemplar més car?
Jo tinc la sort d'haver triat un llibre per a col·leccionar que és molt barat. Un exemplar normal i corrent està sobre els 18 euros. Per tant, pues, bueno, pues, de quan en quan... Això és un
normal i corrent,
un berenar, sí,
el que més...
No sé, pues, pot ser este que deia el japonès, que és una edició molt bonica i molt treballada, però no recordo el que va costar, però costaria 30 i pico euros. No és car, vull dir, no és una col·lecció. Al final, com n'hi ha, ne són molts, pues comença a tindre un cert valor econòmic. Però és com tot, un valor econòmic, si ningú vol comprar una col·lecció de Petit Príncep en idiomes, no, mal zero, mal zero euros, no està fet com a una inversió, no? Des de luego.
No, però, al final una persona...
Però és veritat que vas acumulant.
Quina despesa fa per a tindre aquesta col·lecció? Perquè les Bíblies, suposo
ahí
que
sí
serà
que...
una inversió molt més...
Ahí sí que serà.
Bueno, n'hi ha alguna que ha costat més de 100 euros, puc dir. Però, anem a veure, també és veritat que moltes vegades, sobretot la societat bíblica, sabent el friquisme que tenim algunes, bueno, friquisme o afició, no vaig a dir-li una paraula, doncs fins i tot me les ha regalat, però sí, n'hi ha algun exemplar que ha costat més de ser.
Clar, llibre. Doncs estic pensant, ei, hi haurà lladre de llibres?
Lladre de llibres?
Clar, n'hi haurà lladres?
D'alguns llibres sí.
Sí, suposo, no sé si concretament...
Hi ha robatoris històrics.
Clar, de llibres...
Igual estem fent així, les dents molt llargues algú, no?
De llibres importants i d'edicions històriques i primeres edicions i tal, clar, això té un valor bàrbar en el mercat, no? Incunables. Això no, això vull dir jo, no? Jo crec que el més antic que tinc és un en francès del 46, una primera edició, i este me'l van regalar.
Ojo, que això són primeres edicions.
Jo sí que tinc un exemplar molt, molt curiós, que és la primera Bíblia que va editar la Societat Bíblica a Espanya en la primera meitat del segle XIX, quan estava absolutament prohibit, i no em preguntes com, perquè és una història molt llarga, però em vaig fer amb una còpia.
Bueno,
no te
preguntaré
avui,
no te preguntaré avui, però t'asseguré que acabaré preguntant-te-ho. Enric, vols afegir alguna cosa més?
No, no, res, això, que el que deia ara Santi, no? que allò realment important no és fàcil de veure, no? Està ocult als ulls i que estaria bé que posarem, pues això, en homenatge a Saint-Exupéry, que posarem una miqueta més enllà de del que és estrictament la mirada física en les coses, que descobriríem que, pues això, que en qualsevol desert acabes trobant un pou si et busques bé.
Uf, i tant.
Jo agrair molt a Enric Nom de Déu que hagi vingut a contar-nos això, perquè a banda de que m'apassiona a mi amb un altre llibre, m'apassiona la seva col·lecció, perquè estic veient així, ell ho té, crec que una miqueta més organitzat que jo. Té tota la llista d'idiomes, que és impressionant. Em crida l'atenció el sard, perquè quan vaig treballar a Alemanya hi havia un professor de sard allí que se n'anava als estius a passar en els pastors i aprendre el sard oral i coses d'estes.
Hi ha algunes coses realment singulars perquè tens que és la parla d'una comarca del sud, d'un dels cantons suïssos, que calculen que hi ha 800 parlants encara.
Sí, sí, sí.
I algú s'ha molestat en escriure i tal, i a mi, com serà segurament perquè tinc una llengua perseguida i minoritzada, que el fet de que digues, doncs, d'ací 15 anys desapareixeran aquestes 800 persones o d'ací 50 anys,
sí,
però
sí,
almenys haurà quedat el registre en un llibre que, a més, li tinc carinyo, per això m'hi he posat. I després, clar, hi ha altres, doncs, en hindi o en xinès mandarí, que això no morirà mai, perquè n'hi ha milions i milions de parlants, no? Però hi ha algunes llengües que les parla molt poqueta gent i que aconsegui trobar els llibres, doncs, en pitxi, jo què sé, en hawaià o en tots els criolls que hi ha per Amèrica, i fins, està, o la llengua de Rapa Nui,
que
és ahí, el tongolès, són les dos úniques que he trobat en Oceania, perquè la resta és anglès, bàsicament, i no hi ha tampoc tradició en els idiomes.
L'interès d'obrir un llibre i dir, a veure quina pinta té aquesta llengua.
Sí,
sí, sí, te trobes que estan plens de consonants, dius, ostres...
Impronunciable, eh?
Per no parlar, clar, de les diferents versions en àrab, en àrab fusa, en àrab tunesí, etc, que si no coneixes la llengua és impossible de llegir, o en hebreu, o en xinès, o en, pues, quasi tots els idiomes asiàtics, que tenen una cal·ligrafia absolutament diferent, i que és fascinant només veure tots els de la Índia, per exemple, que són uns dibuixos, allò que jo a vegades m'entretingut, a veure com vaig a fer aquesta frase, que sé que vol dir bon dia, perquè, uh-huh, perquè ho sé, a veure com és aquesta cal·ligrafia de fer-ho, no? I em pareix una... Bueno, està bé, interessant. Jo m'he divertit fent-ho i vaig a continuar fent-ho en la mesura que puga. I en la mesura que la meva parella me seguís que permetent reorganitzar les prestatgeries de casa com me fa falta a mi.
Pues Enric Nom de Déu, Santi Cortells, gràcies per haver-nos explicat tot això.
Moltes gràcies.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi, et si je suis pas